Bon dia, dimarts 13 de novembre. Ara mateix passen 5 minuts de les 11 del matí. Comencem una nova edició de la Conca al dia. Benvinguts.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Molt bon dia, salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio, dimarts 13 de novembre. Una data que, com a mínim, els supersticiosos diran que no és bona, però nosaltres demostrarem tot el contrari, perquè tenim un programa carregat de continguts d'actualitat, sí, però també d'entrevistes en la jornada d'avui. Com sempre, fins les 12, us acompanyem a través del 107.4 de la freqüència modulada i també a internet, esplugafmradio.cat. Us acompanyem per conèixer tot el que passa al nostre voltant, a la Conca de Barberà. És el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Salutacions de qui us parla una jornada més, Gerard Bosch, i també agrair-vos l'assistència setmanal i diària en aquest capítol, un altre, de la Conca al dia. Així comencem. Avui no perdem temps, perquè tenim un programa carregat de continguts. Som-hi! Va, anem a destacar-los.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Bé, com és habitual, començarem el programa destacant les notícies. Avui tres titulars de la jornada que tot seguit assenyalarem, un d'ells amb els que hi sumarem també valoracions en forma d'entrevista. Però en la segona part marxarem fins a Mèxic. Sí, avui dimarts 13 marxarem fins a Sud-amèrica per saludar el Sergi Civit, a l'Anna Garcia i a l'Alba Colilles, dos espluguins i una targarina que en els darrers mesos han estat desenvolupant i continuen un projecte educatiu allà, en aquests països de Sud-amèrica. Ara mateix, des de Mèxic, ens explicaran què és Rumb a la Vida. Avui, aquí, a la Conca al dia, parlem amb Mèxic, amb aquestes tres persones que ens explicaran un projecte, ja veureu, magnífic. Seran els continguts que ens faran arribar fins a les 12 del migdia. Com dèiem, també una jornada més, interessats, però, per l'actualitat. Aquests són els titulars d'avui, dimarts 13 de novembre.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Punxa la trobada de joves de l'Espluga per l'escassa assistència. Tot i l'absència de joves, la reunió va ser bona per al contacte entre la regidoria de joventut i representants de l'associació Auvenguen. De la trobada en va sorgir la proposta d'obrir el local al públic amb una programació més o menys periòdica. La Conca de Barberà s'omple d'activitats en el context del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Avui en destacarem la programació que impulsen els ajuntaments i el CIAT a la Conca de Barberà. I l'Espluga Audiovisual impulsa per aquest dissabte un taller de ràdio i de redacció, en aquest punt per a joves interessats en el camp del món de les comunicacions, del periodisme, també els no tan joves convidats en aquesta iniciativa de l'Associació Espluguina per la Comunicació Local. I en la jornada d'avui, com dèiem, anirem fins a Mèxic per conèixer el projecte educatiu de dos espluguins i una targarina, Rumb a la Vida.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Aquests són els titulars de la jornada d'avui. Dèiem, un programa carregat de continguts. No perdem temps, anem cap al Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, quin temps ens espera per la jornada d'avui? Bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb molts núvols alts i mitjans que estan deixant el cel entrenyinat, puntualment mig ennuvolat i amb aquestes temperatures més agradables arran de costa, on ara mateix tenim aquests valors que estan variant entre els 12 i 14 graus. En canvi, cap a l'interior, Les temperatures sí que són més baixes, ara mateix entre 7 i 8 graus cap a la zona de la Conca de Barberà o fins i tot de l'Alt Camp o també de la zona del Priorat. En general, aquests núvols alts i mitjans han de ser els protagonistes del dia i no serà fins a partir de mitja tarda quan arribaran núvols una miqueta més compactes i fins i tot de cara al final del dia podrien deixar algunes precipitacions, sobretot cap al sud del Baix Camp. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, bon dia. La regidoria de joventut de l'Espluga i l'oficina jove de la Conca de Barberà havien convocat per aquest dissabte una trobada de vermut amb els joves del municipi per conèixer les seves propostes i opinions al voltant de les polítiques de joventut i així també recollir propostes i iniciatives d'activitats per programar-les de cara l'any vinent, al 2019. La realitat, però, és que l'absència de joves va marcar aquesta trobada que, en la pràctica, podríem dir que només va ser un punt de trobada entre la regidoria de joventut i representants de l'associació juvenil Aubenguen de l'Espluga de Francolí, perquè es podien comptar amb una mà les persones que van participar en aquesta trobada. Per tant, aquesta iniciativa no va cridar l'atenció del públic més aviat jove, per tant, doncs, com dèiem, marcada l'absència dels nois i noies de l'Espluga de Francolí en aquesta trobada que, d'alguna manera, doncs s'impulsava per recollir les opinions, les sensacions del jovent i per tant per programar activitats de cara a l'any vinent. Aquesta cerca de propostes finalment es va reduir doncs entre la regidoria de joventut i representants de l'associació Aubenguen. I d'aquesta trobada de joves busquem valoracions, per això saludem a la regidora de joventut de l'Espluga, Erika Soriano, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina valoració en feu de la trobada d'aquest dissabte?
Bé, doncs les trobades sempre són interessants. És un lloc on ens podem reunir amb els joves, on podem fer peticions directes, on podem analitzar la realitat i les necessitats dels joves. Aquesta vegada, doncs, amb poca assistència. Jo penso que és una llàstima, no?, que es convoquin aquestes trobades i s'aprofitin poc. Tampoc no ens expliquem ben bé per què va venir tan poqueta gent, perquè al final, doncs, les tres últimes edicions que jo he fet impulsat aquestes trobades o fòrums, doncs han tingut èxit i hem sigut una bona colla. Llavors, no sé, potser va coincidir els contractes doncs, que no teníem controlats i va fer doncs, que aquesta vegada siguessin menys.
Creieu, per tant, que ha estat excepcional o que és simptomàtic d'una situació social de l'actualitat? Per exemple, coneixem de prop el cas de Barjau, la Montblanc.
Ben, no sabria què dir-te, faltaria provar-ho, si no, una altra vegada o en un altre format o impulsar alguna activitat i llavors sí, veure si realment els joves s'impliquen o no, esperem que no, esperem que sigui una casualitat, ens havien diferents actes a Montblanc, a l'Espluga, entrenaments, altres activitats d'entitats, llavors pot ser que sigui la casualitat d'aquell dia.
En tot cas, hi va haver trobada, en pocs o molts, en tot cas, per tant, propostes que es van posar sobre la taula. No sé si ens en podries destacar alguna, quina va ser la línia de treball.
La línia és més que reimpulsar activitats en el mateix local d'Aubenguen, doncs ara està totalment equipat també doncs, amb la calefacció, que ja fa temps que li tenen, no? Llavors, és impulsar activitats allà, els d'Aubenguen també doncs, veien que ja estaven treballant, o alguna idea podria ser doncs, mirar algun capítol d'estrena d'alguna sèrie d'aquestes més famoses, no? que hi ha ara, o d'alguna pel·lícula, o també alguna actuació musical dins del local.
Hi ha ganes, per tant, de fer activitats al local que des de la seva inauguració podríem dir que han estat molt poques.
Sí, sí, ganes, sí.
En aquesta cita de dissabte també ens deies que serveix per reactivar o com a mínim com a contacte, no?, amb l'associació de joves a Aubenguen.
Sí, amb l'associació de joves a Aubenguen tenim, per sort, doncs, des de l'Ajuntament molt bona relació. Ells saben que jo estic disponible per ells sempre que els hi fa falta. En tot cas, doncs, aquesta és una excusa que tenim obligatòria per veure'ns i que també ens va bé per actualitzar-nos uns als altres.
Abans apuntaves d'aquesta falta de participació que possiblement ha estat un mal dia. No sé si això us fa pensar en posar una nova data aviat o doneu per fet aquesta trobada.
Com a trobada la donarem per fet, el que sí que mirarem és durant el Nadal impulsar activitats per joves, per veure també doncs, la resposta que tenen aquests joves en aquestes activitats.
Erika Soriano, doncs, regidora de Joventut, avui volíem conèixer una miqueta el balanç d'aquesta trobada. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies. a vosaltres.
De la trobada també en parlem amb la Júlia Vidal, que és tresorera d'Ubenguen. Júlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quines propostes van sortir d'aquesta trobada de dissabte?
Doncs, bueno, vam fer unes propostes, sobretot enfocades a aprofitar el local, ja que tenim un local i no li traiem el rendiment que volíem des del principi, i vam estar parlant de que podríem passar alguna pel·lícula o seguir alguna sèrie, sobretot els divendres i dissabtes al vespre, perquè són dies que el jovent, doncs, bueno, ara sobretot amb el fred no tenim gaire a fer, i també fer algun concert, com ja vam fer fa un any, crec, amb el Palanque. Sobretot eren activitats que vam enfocar en aprofitar el local.
Clar, perquè fins ara d'activitats se n'han fet poques, no?, en la seu social.
Sí, perquè quan fem més activitats amb Ubenguen són a l'estiu i llavors sempre és millor a l'aire lliure, i també són activitats com, jo què sé, algun teatre que han fet o maridatges, que també està bé fer-ho en diferents espais. I llavors, sí, el que és trobar pel local ens costa més alguna activitat per fer.
Clar, ara plantejàveu l'oportunitat de fer aquesta mena d'activitats. No sé si us marqueu un calendari o un principi per poder començar a programar aquestes iniciatives.
Sí, bueno, nosaltres quan quedem i fem les reunions proposem dates que a nosaltres ens podria anar bé, i llavors és quan comencem a tirar endavant l'activitat.
D'altra banda, va sortir alguna altra idea en aquesta trobada?
No, bàsicament va ser això, perquè la participació en quant a joves va ser baixa, i el nostre objectiu de la reunió era que vinguessin joves i aportessin idees del que volen que fem com ho venguen.
Clar, a què atribuïu la baixa participació o escassa d'aquesta jornada de dissabte?
Doncs no ho sabem. Vam sospitar mentre estàvem fent la reunió que potser hi havia alguna altra activitat, o que la participació, publicitat de la reunió va ser baixa, o no ho sabem molt bé per què no van venir els joves.
Clar, perquè per exemple... Sí, digues.
En altres reunions sí que havia vingut joves, és més, l'any passat potser érem uns 20 o així amb aquesta activitat, i aquesta vegada no va ser així.
Clar, a més, per exemple, em ve al cap la imatge de la Setmana de la Joventut, en què es veia que darrere d'Ubenguen hi havia una, no sé si oficialment junta, però com a mínim un col·lectiu prou gran, que també, clar, en aquesta jornada tampoc hi van ser.
Sí. Bueno, quant a junta, teníem poca disponibilitat i vam decidir tirar endavant la reunió igual, a veure si els joves de fora de la junta sí que venien i tenien noves idees, perquè quant a junta ja anem fent reunions internes. Però aquesta era més externa pel jovent del poble.
Què n'espereu, per tant, d'aquesta iniciativa de reobrir d'alguna manera el local, de fer-hi activitats?
Bueno, el nostre pensament més proper és fer algun concert de cara per obrir el local, però encara ho estem mirant, encara, què podem fer.
Doncs, Júlia Vidal, quan ho tingueu definit, en parlarem aquí a l'emissora per donar a conèixer aquestes activitats. Gràcies per atendre la trucada de l'emissora. I res, endavant amb la feina que feu.
Gràcies a vosaltres.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour...
Continuem en la Conca al Dia, ara per explicar-vos que en el context del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el 25 de novembre, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT a la Conca de Barberà, ha presentat per diverses activitats arreu, ha preparat diverses activitats arreu de la comarca, que s'encetaran ja aquest divendres 16 de novembre. La intenció és oferir espais per a reflexió, sensibilització, pedagogia i reivindicació de tota la tasca feta i la que falta per fer per tal d'erradicar la violència masclista. Totes les activitats i tallers són gratuïts, es precisa inscripció prèvia, això sí, i també pretenen ser un punt de trobada de persones de la Conca de Barberà que volen també commemorar la Diada de forma reivindicativa. La primera activitat aquest divendres a les 6 de la tarda al pavelló del Casal de l'Espluga serà un taller de defensa impartit per Màrius Nito. En aquest espai s'ensenyaran tècniques de defensa a través de diferents arts marcials per tal de protegir-se davant d'un perill. Aquest mateix taller es farà també el 26 de novembre a 6:45 de la tarda a Santa Coloma de Queralt, el dijous 29 a 6:45 a la Sala Noble del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a Montblanc. Les actuacions per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones també comptaran amb una conferència titulada Violència contra les dones víctimes de la revolució silenciosa. Es farà el 23 de novembre a les 6 de la tarda a la Sala Moble del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i anirà a càrrec de Joana Gallego, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinadora de màster i també directora de l'Observatori per la Igualtat. Pels més petits hi haurà contacontes amb tortugues, guapes i bruixes. Es tracta d'una proposta oferta per l'equip d'Ans Educació per treballar la igualtat i el respecte. Es faran dues sessions, el 22 de novembre, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Mossèn Tomàs Capdevila de Sarral, i també el 24, a 11:45, a l'espai El Raconet de Vimbodí Poblet. Les activitats es complementaran amb un taller de ioga a càrrec de l'Espai Marlet, que oferirà sessions de relaxació i reflexió. Se'n faran el 25 de novembre en dues sessions, a 11:45 del matí, a la Sala Noble del Consell Comarcal, i també a 6:00 de la tarda, a Sarral, a sota la Biblioteca Mossèn Tomàs Capdevila. El dia 30 de novembre, a 3:00 de la tarda, al pavelló del Casal de l'Espluga de Francolí, i a 7:00 a Santa Coloma de Queralt. A més, el 24 de novembre es farà un taller de manualitats contra la violència masclista. Un grup de persones sense ànim de lucre es reuneix mensualment per fer manualitats i aquesta vegada ho compartiran així amb la comarca, amb el públic. L'activitat es farà a 6:00 de la tarda al Casal d'Entitats de Montblanc, el 24 de novembre. L'endemà, el 25, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, a 12:45 serà quan es farà la lectura del manifest al vestíbul del Consell Comarcal. En aquest espai, a partir d'aquest divendres 16 fins al 30 d'aquest novembre, es podrà veure l'exposició Lluita per l'oportunitat de viure, una proposta de l'Institut Català de les Dones. I un altre titular que també destacàvem en portada, aquest taller de formació de tècnics i redactors que impulsa l'Espluga Audiovisual per aquest dissabte 17 de novembre. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Espluguina per la Comunicació Local amb l'objectiu d'oferir aquesta formació per nous tècnics de serialització de ràdio i també per redactors i fotògrafs d'informatius. L'objectiu de l'Espluga Audiovisual és potenciar l'adopció de nous coneixements pels membres de l'equip perquè d'aquesta manera puguin implicar-se en nous projectes en el marc de l'Espluga FM Ràdio i també una formació que està oberta a persones que vulguin iniciar-se en el món de la ràdio o del periodisme. Els tallers es desenvoluparan d'11 a 1 del matí als estudis de l'Espluga FM Ràdio i amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Espluga. A la 1 del migdia els participants podran veure en directe com es realitza l'informatiu de la Conca de Barberà que s'emet cada cap de setmana des dels estudis de l'emissora. L'equip de professionals i tècnics de l'Espluga Audiovisual oferiran la formació a les persones que s'inscriguin a través d'un formulari web disponible a esplugafmradio.cat i la intenció és que les persones que actualment fan altres tasques a l'emissora puguin aprendre també a fer de tècnics de so o redactors i obrir així també a totes aquelles persones amb inquietuds per endinsar-se en el món de la tècnica audiovisual o del periodisme. Més informació a esplugafmradio.cat. Bé, continuem a la Conca al Dia, però ara ho fem marxant ben lluny.
Sin principio ni final.
Bé, i els oients de l'Espluga FM Ràdio aquests mesos haureu notat que dues veus habituals de la programació no us parlen, no les sentiu a l'emissora, i avui volem descobrir, molt segur que ja ho sabeu, el perquè dues d'aquestes persones que formaven part de l'equip, doncs ara no les estem escoltant, però continuen fent projectes que ara veureu que estan molt lligats també en l'àmbit comunicatiu. Parlem del Sergi Civit i l'Anna Garcia, també al costat de l'Alba Colilles, a qui avui saludem des de Mèxic, des de la comunitat Selva Sacbé de la Playa del Carmen. Molt bon dia, com anem?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu? Com esteu d'entrada? Volem saber com us van les coses.
Crec que tot amb molta calor. Estem aquí a Mèxic ara us explicarem una mica què fem, però estem a Mèxic suant
molta
ara
humitat.
Mateix. Hi ha moltíssima humitat i els dies són molt calorosos i la temperatura sempre és la mateixa. I estem, bueno, tot el dia suant, és estrany el novembre i se'ns fa estrany això, però sí, estem molt bé també, però...
Sí, estem molt contents.
Suats, però molt contents.
Se us veu i se us sent, que esteu molt bé. Però expliqueu-nos, va, d'entrada, què hi feu? Dos espluguins i una targarina, ara mateix a Mèxic, però no només heu estat a Mèxic, però d'entrada, què és el que esteu fent?
Doncs mira, el que estem fent, així a grans trets, és un projecte educatiu, d'acord? El que estem fent, vam crear un projecte que es diu Rum a la Vida, d'acord? Que consisteix en crear microdocumentals amb alumnes d'escoles d'educació alternativa. El que fem, ens hem passejat des de l'agost, ens estem passejant per diverses escoles de Sud-amèrica, allà arribem, coneixem a tota la comunitat educativa, alumnes, professors, pares, i una vegada ens hem introduït dins aquesta comunitat educativa, gravem microdocumentals amb els nens. Què vol dir que ho fem amb els nens, no? Uh-huh. És a dir, aquestes escoles d'educació alternativa, estem acostumats que quan les busquem per internet o ens sentim a parlar, sempre ens en parlen des d'una visió molt de l'adult, no? Des del pedagog parlant de tots els avantatges i inconvenients de l'educació alternativa, el psicòleg, els pares, els mestres, però no hem vist mai que hi hagi explicacions de l'educació alternativa amb els ulls del nen, no? I és per això que vam crear aquest projecte que consisteix en explicar què és l'educació alternativa, però des dels ulls dels nens, no?
Exacte, el que hem de decretar és que sempre a les escoles hi ha com una mica la idea de quan veus vídeos promocionals d'escoles que treballen d'una manera diferent, potser són molt promocionals i realment allunyen el que és el pare o la comunitat que vol apuntar aquell nen a l'escola, no? Del que és un projecte diferent. I el que volem és captar aquesta essència des de la part dels nens, des dels exercicis que fan cada dia, des de què pensen, com ho pensen i com ho viuen. Que ells mateixos agafin les càmeres amb el nostre suport i ens expliquin una mica com viuen l'escola. Llavors trenquem una mica aquesta barrera i donem una mica com un exercici de transparència a aquestes escoles, que normalment sempre, com deia l'Anna, és l'adult el que ens explica les bondats i magnificències de les escoles, no?
Ara entrarem a parlar... Sí, endavant.
Sí.
No, que crec que potser un tret diferencial el que estem buscant és el que diuen ells, no? Que al final el que fem és una cocreació amb aquestes escoles. No arribem nosaltres i gravem els nens, sinó que no és una invasió, sinó que són els propis nens els que creen les seves pròpies preses de microdocumentals, no? I d'aquesta manera és una cocreació entre comunitat educativa i nosaltres com Rumba la Vida.
Ara parlarem d'aquests aspectes pràctics, no? Del vostre dia a dia amb aquest projecte de Rum a la Vida, però abans ens agradaria conèixer l'origen. Com us plantegeu d'un dia aquesta idea, no? Teniu entre 28 i 30 anys i hi ha un dia que segurament no va ser cosa només d'un dia, que decidiu fer aquest projecte. On es troba el seu origen?
Bueno, el seu origen és un tema que hem parlat molt, perquè sí. Tampoc no sabem ben bé en el moment en què diem anem a fer això, no? Però sí que arriba un curs, no?, que l'Alba també és mestra, igual que sí. Jo, i ella i jo ens fiquem a formar-nos en educació viva i alternativa, no?, en aquest tipus d'educació que és veritat que a Espanya i a Catalunya també estan molt auge, no? Molta gent ens diu, i per què heu triat Sud-amèrica si Espanya i Catalunya també hi ha aquest tipus d'escoles? De fet, nosaltres, l'Alba i jo, vam rebre una formació magnífica d'educació sí. viva a Barcelona mateix, no? Però sí que és veritat que aquesta educació alternativa, com que necessita molt contacte amb la naturalesa, per això vam decidir venir aquí. Clar, uh-huh. El moment en què decidim venir aquí, és que tampoc no ho sabem.
No ho sabem. Sí, i sempre és una cosa que diu l'Anna, sempre ho parlem molt. Jo el que recordo molt és un divendres, crec que era a la plaça del Sol de Gràcia, que ens vam trobar tots tres, ja com amb un inici de voler fer això, no? Però creiem que en el moment que es va començar a coure o a fer-se realitat, potser, va ser aquest divendres a la tarda, sí, a la plaça del Sol, pues, xerrant i veient que realment pues, lo que venia a ser un somni de si algun dia viatjarem i ho farem, mm-hmm, aquell dia es va fer realitat, no?
Clar, va néixer el paper del Sergi, no?
Exacte.
O sigui,
exacte,
fins aquí l'Alba i jo sí, seria molt bonic anar a veure aquesta educació, com és allà, no? Però clar, què fem una vegada som allà? I aquí és quan hi havia el Sergi en aquesta conversa, sí, i vam dir, ostres, ja que el Sergi és dissenyador i domina tot el tema audiovisual, i si fem audiovisuals d'això, no? Si ho fem...
Exacte, neix una mica d'aquesta idea, no? De a través del món del disseny de l'audiovisual necessitem coses que explicar, no? El disseny per si sol no funciona, necessites alguna cosa que explicar. I quan vols explicar alguna cosa que realment s'ha de transformar en un projecte propi, ha de ser algo que realment et toqui a dins, no? Algo que diguis això vull canviar o això vull explicar-ho perquè les coses canvien, no? I en alguna cosa coincidim els tres, i és que l'educació tradicional a les nostres escoles hi hem estat bé, però hi ha hagut moltes mancances que després hem hagut d'arrossegar tota la vida i ja no a nivell de l'ensenyança clàssica, no? Com poden ser les matemàtiques, les ciències, sinó a nivell més que res emocional, no? Ens hem sentit una mica que no ens han deixat sentir ben bé a les escoles, no? No ens han escoltat el que era la part més emocional. I de sobte arribes a un moment en què et fas gran i has de gestionar totes aquestes emocions, no?
Sí, jo crec que això que explica el Sergi és una cosa que realment ens han fet conscients visitant aquestes comunitats educatives, no? La càrrega que portes tu com a alumne que va ser, crec que et dones aquesta llum quan veus els nens, que estem veient ara, mm-hmm, que s'estan educant d'una altra forma, des d'una creativitat totalment lliure, potenciant tots els seus talents, perquè després potser puguin ser una mica més lliures a l'hora de decidir amb consciència i llibertat el que volen fer.
I perquè la gent entengui una mica, no?, el tema de les emocions, perquè estem dient, sí, potser no ens han deixat fluir emocionalment, però què
vol dir? Sí,
no?
Sí.
Doncs, per baixar-ho molt i perquè tothom ho entengui i que no passi res, que vull dir, no estem criticant a ningú ni creiem que estigui mal fet, vull dir, és una cosa que s'ha portat fent tota la vida i que per sort ara comença canviant, no? Però quan un nen plora en una escola, una vegada li hem preguntat què li passa, no, és que aquell m'ha pagat, va, no ploris més. O quan un nen no para de riure, sisplau, para de riure, no? És a dir, no ens permeten extreure totes les emocions, i parlo del plorar i el riure perquè és el més bàsic, perquè sempre hi ha alguna cosa a fer, no? Les escoles tenim un currículum a fer, una programació que acabar, unes pressions d'unes famílies, unes pressions d'una generalitat en el nostre cas, no? I això no permet que tu et puguis parar un moment i dir-li a aquest nen, estàs plorant, vale, què t'ha passat, t'ha fet mal, és realment això el que t'està fent plorar o potser és una altra cosa? Creus que n'hi ha, no? O sigui, com... a tenir una mica més en compte les emocions, ens referim a això, no? Uh-huh. O sigui, un dels nostres lemes és escola i vida van lligats, i hi ha vegades que les escoles tradicionals això no ho sembla, no? Anem a l'escola, està mari, ta mari, ta mari, i a partir de les 5 de la tarda allà comença la teva vida, no? I creiem que en els nens el concepte d'escola i vida van lligats és molt important perquè és on passen la gran majoria d'hores.
Ens esteu explicant en gran part l'essència del projecte, també l'origen, en definitiva, era la iniciativa Com naixia, dèieu, al voltant de fins i tot la vostra infància, no? L'educació que vau rebre, i el projecte té un títol, que és Rumb a la vida. Ara, en aquesta etapa vostra, podríem dir que en una professió doncs, prou consolidada, tots teníeu la vostra feina, però no sé si aquest títol també respon a això, que buscàveu vosaltres també un rumb o alguna cosa més?
Sí, sí, totalment. El nom de Rumb a la vida està triat per tres raons. La primera és perquè creiem que una educació que respecti els processos de vida t'encamina, no? cap a la vida, és un rumb cap a la teva vida quan siguis adult. La segona és una part molt personal nostra, no? Que és el que ara estaves comentant, que sí que bueno, ens trobem tots tres en un moment de canvis personals i busquem aquest rumb a la vida que sigui potser diferent o com un parón a la nostra vida per decidir què fem després, no? I la tercera és que, bueno, creiem que la vida amb ritme pues, es viu millor.
És aquest joc de paraules, no?, de la rumba.
Del rumb a la vida.
Clar, aquí entenen, el rumb no l'entenen, ajunten amb la A i és rumba, no? Mm-hmm. I clar, fa el joc de paraules també en castellà del rum i la rumba.
Doncs som-hi, va, posem-hi una miqueta de ritme. Comenceu el viatge. A on aneu? Quin ha estat el trajecte, no? Quins llocs heu anat recorrent?
Doncs mira, just començar, vam agafar el vol el 8 d'agost i vam arribar a Paraguai, al centre de Llatinoamèrica, amb una escola que es deia Economia Areté. És un poble molt apropet de la capital d'Assumpción i es diu Areguà, i allà ens vam trobar, bueno, va ser un xoc bastant important perquè, clar, l'escola era totalment lliure, no? O sigui, nosaltres acostumats a unes classes, a això que deia la Nara, un temari, i era com intentar-los adaptar a aquell ritme que portaven aquells nens, que només veure'ls ja els van veure com una mica especials, no?
Sí.
O sigui, especials en el sentit de lliures, no?
Una de les coses que va passar així com molt curioses que ens va cridar molt l'atenció és que quan tu arribes a un lloc, el primer que esperes és que els nens et vinguin a saludar, no? Com el que estan obligats a fer per quedar bé i per ser el nen
arriba
bo, no?
Arriba una visita, no?
I ha de quedar bé el nen. I clar, vam arribar nosaltres amb les nostres pors de, ostres, els hi caurem bé, farem feeling, no? I vam arribar i és com si realment no hagués arribat ningú. Ells van continuar amb el seu joc lliure, no? I després, amb les hores o amb els dies, llavors ja realment, quan ells van sentir que ja formàvem una mica part de la seva comunitat, llavors van ser quan ens van començar a saludar, vam tindre interacció amb ells.
Comences a veure com a mirades, no? Sí. Mirades dels nens. I l'interessant també és que els mateixos professors no et diuen, no? Aneu a saludar els que acaben d'arribar a la visita, no? Hi ha com aquest espai que se'ls permet, sí, totalment decidir quan cada nen es vol acostar a l'adult.
I després d'anar cap a Paraguai, aquí ja ho veus que anem anant supertema, Gerard, i anem una mica, però seguim amb la ruta.
Perfecte,
i
va, seguim.
Després de marxar, vam estar un meset a Paraguai, d'acord, amb aquesta escola Economia Areté Areguà, i vam agafar els vols i vam marxar cap a Colòmbia, d'acord? I vam arribar a una escola d'una ciutat que es diu Popayán, que està a Colòmbia, que es diu Forjando Caminos, d'acord? Aquesta escola era una escola que la directora tenia moltes ganes de fer educació alternativa i, per tant, nosaltres per això hi vam anar. Però la nostra sorpresa va ser que al veure que a l'arribar allà va ser veure que l'educació alternativa estava amb les ganes de la directora, que és molt lícit, però no estava en l'escola, no? I a l'arribar allà ens havíem de quedar un mes amb aquesta escola, però vam considerar que allà no aprendríem lo suficient, no? I llavors al final només ens hi vam estar 15 dies, però en traiem conclusions molt positives, no? Uh-huh. En el sentit que ens va servir per veure de dir, ostres, veníem d'una escola superlliure, ens havíem acostumat a un seguit de dinàmiques i ara hem aterrat amb aquesta escola que és totalment tradicional, encara que hi hagi les ganes de canvi, i ens va servir molt per poder fer comparacions, per poder veure, doncs, ostres, mira, això és el que passa a les escoles tradicionals, no ens agrada, ens agrada... O sigui, que ens va servir una mica per seguir donant sentit al nostre projecte.
Sí, per veure també una mica les pressions del sistema, no? És a dir, amb aquesta escola de Popayán, el canvi interior hi era, però degut a unes pressions d'un sistema polític d'ensenyament i d'uns pares amb, bueno, amb unes conviccions, els hi és molt difícil poder fer aquest canvi. Llavors, és això, vull dir, érem molt conscients quan vam arribar de que havíem d'aprendre alguna cosa i creiem que aquest és l'aprenentatge que ens emportem, no? De que si vols una cosa, la convicció hi ha de ser i has de tirar endavant amb això.
Exacte, després vam aterrar a Villananda, que és una altra escola de Colòmbia, una escola de primària amb poquets nens i estan en una muntanya, no? Hi ha com el tema aquest de la espiritualitat, com us dèiem, la naturalesa lligada a l'escola, no? Ells consideraven que la muntanya aquella tenia alguna espècie d'element màgic que feia que també la gent fluís d'una altra manera, no? I estigués com a més relaxat. I allà va ser com una combinació de moltes coses, d'un pla molt acurat, però amb molta llibertat, i bueno, una gent magnífica, no? Allí
sí,
també.
Sí, una connexió amb la naturalesa molt bèstia.
Utilitzaven el mètode Asiri de Perú, que nosaltres no el coneixíem, i llavors va ser molt interessant, perquè és... L'ensenyança és a través d'oficis i bueno, va ser interessant perquè és una cosa que no coneixíem. Llavors també donaven molta importància a la meditació. Cada matí, quan s'arribava a l'escola, hi havia uns 20 minuts de meditació, que creiem que anava molt bé pel ritme de després dels alumnes. I després de Tabio, Colòmbia, Vam anar a...
Ecuador. Vam anar amb una... Segurament qui ha estudiat el tema de l'educació viva o s'ha interessat per l'educació viva i alternativa ha sentit a parlar de la Rebecca Wild. La Rebecca Wild i el seu marit són dos pedagogs, ella alemanya i ell suís, però vivint a Ecuador, que es van establir a Ecuador i van decidir, des de fa molts anys, obrir una escola d'educació alternativa a Quito, a prop de Quito, a Ecuador. Aquesta escola, llavors, al final, la van acabar transformant en una comunitat educativa. La Rebecca Wild, ara actualment, va morir fa 3 anys, però és un referent en l'educació alternativa. Ha escrit 3 i 4 llibres superinteressants, que recomanem moltíssim, per qui estigui interessat en tot això. I el que van fer, ells el que fan ara són formacions. Aquesta comunitat educativa, tu pots anar a viure allà durant una setmana o el temps que escollis, nosaltres hi vam estar una setmana, i durant tota la setmana t'estàs formant sobre aquest tipus d'educació i aquesta manera de treballar. Es treballen molt amb Montessori, que és un tipus d'educació d'aquestes així més alternatives, i aquesta setmana, després d'anar a Colòmbia, doncs vam estar tota la setmana a Ecuador, no fent vídeos, no gravant, no fent res, sinó formant-nos personalment.
I després ja estem aquí, Gerard, ja estem aquí
a Mèxic,
a l'escola que es diu Inlaqueix.
Molt. En quin punt del projecte us trobeu? En la meitat o ja cap a les acaballes? Del projecte en el territori, perquè entenc que després haurà tenir recorregut.
Exacte, sí. Ara mateix estem... Per nosaltres el viatge, quan el vam planejar, va començar el 8 d'agost i acabava el desembre per Nadal, no? Tornar a casa. Llavors vam planejar aquestes escoles fins a aquest moment. Estem pràcticament acabant el projecte aquí, en aquesta última escola, però ens hi estarem un mes sencer. I bé, estem acabant aquesta primera part, per dir-ho d'alguna manera, del projecte.
De fet, aquesta que estem ja és l'última escola que visitarem.
Estarem fins a finals de novembre, principis de desembre, pràcticament.
Sí.
Però sí que ara comencem a comptar els dies així amb una mica d'enyorança, encara no, però de ui, que això, la part vivencial, per lo menys, s'està acabant, sí.
Clar. Abans dèieu la paraula aterrar l'escola, però no sé si és completament certa aquesta paraula, perquè abans d'arribar a les escoles que ens heu comentat, ja hi havíeu fet un contacte, sabien del projecte?
Sí, amb totes les escoles, quan es va començar a quallar i a coure el projecte nostre, vam començar a fer una búsqueda i, bueno, entre contactes d'aquest curs que comentava l'Anna que havíem fet i contactes d'amics que tenim que viuen per aquí a Amèrica Llatina, vam tirar cables i van sortir aquestes escoles i realment creiem que no som nosaltres qui hem anat a buscar les escoles, sinó que són les escoles que d'alguna manera també ens han vingut a buscar nosaltres. Mm-hmm. Així que de totes elles, pues, hem après moltíssim.
En el árbol principal.
Es muy tradicional acá en esta escuela. Porque casi todo el mundo se sube en ese árbol y cada uno tuvo un... Gente queriéndome subir a ese árbol, se me trancó el pie.
Para mí también es especial porque cuando venimos ya estaba ese árbol. Yo me imagino el árbol cuando era una semilla o cuando era chiquitito. Ahora es gigantesco.
Como nosotros nació en esta escuela.
rumalavida.com. Els que ens estigueu escoltant, entreu-hi perquè és brutal el que hi trobareu. És el portal web d'aquest projecte. I diria personalment que no m'ha sorprès el que hi he trobat perquè he tingut la sort de conèixer la qualitat dels treballs de tots vosaltres, dels tres. Però és que és increïble aquests microdocumentals, ara em costava de dir. Quin treball, és brutal.
Sí, clar, ens porta feina i dilemes també personals, no? Sí. Bueno, ens va costar molt, per exemple, el tema de la invasió de les càmeres. És un procés que hem de fer a cada escola molt lentament i amb molta delicadesa perquè surtin coses que més o menys els nens hi actuen amb naturalitat, no? Que no veuen la càmera com una invasió. I això és aquest procés d'una setmana, dues setmanes que estem amb els nens sense càmeres, que ens coneguin i que no ens vegin en aquest cas com a mestres, sinó com a més o menys uns adults nens, no? Uns adults que juguen amb ells, que formen part d'ells mateixos i llavors doncs convivim amb ells perquè surti alguna cosa el més natural possible, perquè és el que estem buscant, vaja.
I són peces de vídeo i relats que realment, o sigui, estan molt, molt, molt treballats. És a dir, primer es graven les imatges els nens, després nosaltres gravem planos de recurs, després hi ha tota una tria i després arriba aquí també l'opinió dels tres, no? Que sempre ho diem, o sigui, com a equip ens entenem superbé, no hem tingut cap mena de problema, ens hem entès, però sí que és veritat que a l'hora de treballar hi ha discrepàncies, hi ha molta reflexió, hi ha molta opinió, que suposo que això és el que fa que es vegi un producte ben acabat, no? Perquè no és com qualsevol cosa de gravo, pujo, faino, no. O sigui, abans de que un vídeo surti editat, hi ha hagut moltes reflexions, moltes opinions, sí. Molta cosa pensada, molta diversitat, no? I suposo que això al final és el que fa que surti un producte final que la gent més o menys agradi.
I també nosaltres tenim com aquest... entrem, al principi, sobretot, entrem una mica de pànic perquè els nens agafen les càmeres i nosaltres ajudem amb plans de suport, però després, quan arribem i mirem els plans, no sabem el que s'ha gravat i no podem construir una història, no? Que tenim molt... Això, els adults, de planificar, no? Com ho gravarem, què sortirà en aquest vídeo? Nosaltres no planifiquem res en aquest sentit perquè no podem, no sabem el nen que tindrà ganes de gravar en aquell moment, no? I llavors s'ha de reconstruir un relat a través a posteriori, no? Amb les imatges que obtenim dels mateixos nens.
De fet, una de les coses que ens passen sempre quan arribem a les escoles, després de Paraguai, és, bueno, i què tenemos que hacer, no? Ens pregunten la directora o els profes. I en altres la resposta sempre és, no sabemos qué vamos a hacer. O sigui, bueno, pues ens introduirem aquí i el que diu el Sergi, sortirà el que sortirà, no? Però no hem deixat de planificar perquè el que busquem és la puresa, llavors.
Bueno, de fet, una de les coses que més ens està ensenyant aquest viatge, perquè evidentment, a part d'aprenentatge professional, també n'hi ha de personal, tenim una ment, nosaltres vam arribar aquí amb una ment molt europea, no? De tot planificar, tot de pòstits a la paret, farem això, farem l'altre... I aquí t'ensenyen una mica el típic, no?, que fluïa, però sí. Realment és així, de dir, no cal planificar tant i menys quan es tracta amb nens, perquè sempre t'acaben sorprenent, sempre. O tu arribes a una escola que no saps el que faràs i han passat 3 setmanes, et mires totes les imatges que han gravat aquells nens i veus que pots fer meravelles. Evidentment, també hi ha dies que penses, ostres, aquí això ho haguéssim pogut gravar, aquí haguéssim pogut fer l'altre, però com que busquem aquesta puresa, nosaltres no diem res, no? Però realment, sempre acabem veient meravelles i coses boniques que han dit o que han fet els nens.
Clar, el que és important que abans destacar, aquest punt de vista, que al final és les històries explicades des de l'òptica dels propis alumnes, dels nens i nenes. Llavors, expliqueu-nos una miqueta què és el que, per exemple, podem trobar ja en aquests microdocumentals, què és el que s'hi explica, si a tall d'exemple en podríem parlar.
Exacte, doncs, bueno, és una mica el recull de les experiències que estan vivint els nens en aquelles escoles, vale? Per exemple, si entreu a la web, què trobareu? Doncs trobareu el viatge per ordre cronològic una mica, a la part de baix de la web trobareu el primer viatge que va ser, com us dèiem, a Paraguai, i allí què hi vam viure? Hi vam viure des de classes d'art amb professors apassionats, on els nens descobrien teles, textures, colors. Vam viure des de classes matemàtiques des d'una forma diferent, no? Vam viure les matemàtiques com mai les hem entès nosaltres a classe, no? Com, per exemple, el cas de les taules de multiplicar, no? Hem entès, sense aprendre les taules de multiplicar, com es poden aprendre, no? I com poden entrar el nen, i com es crea el vincle amb les matemàtiques per tal de que el nen tingui ganes d'aprendre matemàtiques, no? Durant tota l'experiència també amb cada escola hem anat parlant d'aquest procés de que algú et generi dins del cor perquè tu allò després ho tinguis interioritzat, i aquí es nota, es veu amb els nens, no? I això és una mica el que també podran veure. Clar, els nens al final graven el que ells veuen interessant, però que l'adult potser consideraria interessant altres coses, no? Tenim aquest dilema també nosaltres, als nostres ulls, com a experiència personal. Veiem això, moltes coses interessants que després no són gravades, perquè no ho han decidit, no? Però per nosaltres està aquí la puresa que dèiem, no? A la web podreu trobar-hi això. Un dels primers vídeos, per exemple, que vam fer va ser, que ens va agradar molt l'atenció, va ser en una granja, no? on els mateixos nens ens explicaven tots els tipus de verdures, de flors i d'aliments que podia haver a la granja. Vam estar a Tàbio, per exemple, on els nens fins i tot es basaven en explicar ells mateixos que estaven fent bioconstrucció i explicar els elements d'una casa, com havien participat en fer aquella casa que acabaria sent una aula de l'escola.
Després hi ha una peça que nosaltres sí que li tenim així com especial carinyo, que és de Paraguai, que els nens van decidir gravar un arbre, no? I el plànol realment quan el mires és com que mareja inclús, perquè està com, bueno, no mal gravat, però bueno, mareja realment. I ells van decidir gravar aquest arbre perquè era un arbre que havia crescut amb ells a l'escola i que quan ells van arribar l'arbre era molt petit i l'arbre s'havia fet molt, molt gran com ells, no? I llavors, bueno, és un vídeo que li tenim molt...
Per exemple,
molt
vam decidir... És que és un plano seqüència que està gravat tal com van gravar amb la càmera, està gravat sí. I exportat amb l'àudio dels que ells narraven perquè significava per a ells aquest àudio darrere, no? I està gravat i posat, perquè allò funcionava per si sol, però nosaltres tenia ja la màgia aquesta de l'educació.
Bueno, és el vídeo més pur, no? Sí, segurament sí. És el vídeo més pur i per això nosaltres li tenim més carinyo, sí. Perquè és un vídeo que tu com a adult penses, què és això, no?
Per què, no?
Però després, amb l'àudio i tot, et demostra aquesta puresa, sí. Que és una mica doncs, com l'objectiu del nostre projecte, no? De si us expliquem l'educació viva i alternativa, però molt purament i des de la visió d'un nen.
Després, clar, hem de construir, tenim imatges, per exemple, l'últim que hem publicat és del Dia de los Abuelos. Ells van gravar imatges del Dia de los Abuelos i per si soles les hem hagut de muntar i hem hagut de ficar-les com van viure ells el Dia de los Abuelos de detrás muntant un discurs construït. És el que ens anem trobant i sempre és a posteriori, no?
I després hi ha una part que creiem que també és important de dir que, a part de les peces de microdocumentals, que sí que hi ha la visió més dels nens, intentem sempre acompanyar-ho amb un relat, que aquí sí que és la nostra visió, de com han viscut la passada o la vivència per aquesta escola. Llavors, totes les peces de microdocumentals sempre van acompanyats d'un relat des de la nostra visió, aquí sí.
Esteu en les de cavalles en el tram final del projecte aquí a Sud-amèrica. També estem ja en el final de l'entrevista perquè se'ns acaba el temps i teniu potencial i entenc que vivències, contingut per parlar durant molta estona, però ara sí que m'agradaria entrar en les conclusions i això sí que us demanaria una miqueta més de brevetat en les respostes per poder tractar una miqueta tot. Entrem en conclusions. En aquesta estada heu pogut comprovar si aquí vivim desconnectats de la naturalesa?
Per nosaltres totalment.
Sí, sí.
Almenys com cadascú, evidentment, viurà connectat amb la naturalesa a Europa com millor pot, no?
I depèn d'on visquis, però en punt de comparació de com ho viuen aquí, amb com nosaltres estem acostumats, aquí seria un sí, estem desconnectats.
Després dèieu aquesta òptica europea. Nosaltres, si ho mirem des d'aquí, creiem que estem més avançats que aquests països on heu estat vosaltres. En el terreny, per exemple, de l'escola, què en penseu vosaltres?
A veure, és que realment ara a Espanya i a Catalunya sí que s'està movent molt, molt el tema de l'educació alternativa, no?
Hi ha moltes escoles que fan, que fan mètodes molt similars sí. i que estan lluitant molt per això, no?
Jo crec que com a europeus, o sigui, com els catalans, espanyols, digue-li com vulguis, o sigui, ens hem de treure una mica aquesta òptica de nosaltres estem més desenvolupats.
Sí, segur.
Nosaltres podem aprendre molt de la gent de Llatinoamèrica i del seu país i Llatinoamèrica pot aprendre molt de nosaltres, no? O sigui, jo crec que una mica la conclusió és aquesta, no hi ha ningú ni més desenvolupat ni menys desenvolupat, que això tots ho pensem, Gerard, vull dir, és una realitat, però sí que jo crec que hem de treure una mica aquest tabú sí. I tots podem aprendre de tots i nosaltres tenim les nostres coses i les nostres coses dolentes i ells tenen les seves coses bones i les seves coses dolentes.
I a vegades amb condicions una mica més complicades es creen coses més potents o més connectades, no? Que això sí que passa normalment.
També els adults en poden aprendre molt dels més petits. Què heu après vosaltres?
Oi, si n'hem après de coses. Bueno,
jo crec que amb la conclusió que em quedo, així per ser breu i només em puc dir una, és que crec que hem de deixar de dir el concepte mestre i alumne. Crec que un nen, si no hi ha problemes, neix preparat per l'èxit, és a dir, amb totes les seves capacitats. I hem de començar a canviar aquest concepte de que no és el mestre qui ensenya, sinó que és un guia que està acompanyant amb aquest procés de vida amb aquesta personeta que un pare i una mare li han confiat.
I que és molt important que respectem els processos de vida dels nens. Els nens venen programats, o digue-li sí, com vulguis, no? Per socialitzar-se, per aprendre les coses. No cal que forcem res, perquè tot acabarà succeint si tot va bé.
Jo em quedo també amb la idea de que tot el nostre llenguatge, com parlem nosaltres, està programat perquè l'adult prengui totes les decisions i perquè l'infant agradi l'adult, no? I hi ha moltes petites decisions o petites frases que diem als nens i que són rutinàries i que fins i tot són simpàtiques que ens han fet pensar molt aquí. Ens han fet pensar molt a nivell de que aquestes frases estan condicionades per nosaltres mateixos perquè volem que el nen ens agradi a nosaltres i nosaltres agradar-lo amb ell, no? I no hi ha una relació de que el nen s'ha d'agradar per si sol amb ell mateix, no? I hi ha com moltes d'aquestes petites coses del llenguatge, fins i tot, que ens han fet replantejar coses aquí a Llatinoamèrica, sí.
Entre aquests quatre països que heu estat, tant des del vessant educatiu però també el social, heu notat diferències molt importants d'una a l'altra?
Hi ha una cosa molt similar, clar que per nosaltres l'extrem ara és continua sent Europa, no? que és una altra manera de fer i hi ha altres escoles, aquí també hi ha escoles públiques, n'hi ha moltes d'escoles públiques i aquestes no les hem visitat, però a nivell social...
No, jo crec que més o menys, no. O sigui, dels quatre... Ara que estem a Mèxic, potser sí que es nota més que estem més al centre, que toquen més als Estats Units, i que és potser sí que hi ha alguna diferència més a nivell d'ordre automobilístic i aquestes coses, no? Sí. Però, generalment, jo crec que els països que hem visitat tots tenen la mateixa sí, tònica, tant social...
Amb alguns hem notat més pobresa, més riquesa, però a nivell de ciutat, ja. Uh-huh. A nivell de ciutat i com viu la gent, però amb les escoles les hem vist bastant com molt similars sí. I totes amb el mateix.
Tenen molts punts en comú, la majoria d'escoles.
Sí, sí, sí.
I crec que l'última. I ara què?
Ui. I ara què? Mira, et dèiem, Gerard, que hem après a fluir i a no planificar, no? No, és broma, però no ho sabem. O sigui, el nostre projecte sabem que això només és un inici, sabem que tindrà una continuació, vull dir, això ho sabem i ho volem creure així, però no volem planificar res. Ara estem aquí, estem fent això... Una vegada haguem tancat això, doncs ja ho veurem.
Sí.
Ja ho veurem el que arribi. Evidentment, nosaltres tenim ganes d'explicar i d'exterioritzar tot el que hem viscut, no només per nosaltres, sinó perquè creiem que un canvi educatiu és possible i que els petits canvis són poderosos i nosaltres, explicant això, doncs potser podem ficar la petita llavor de que algú doncs li neixi les ganes de començar a fer un canvi educatiu, no?
Exacte. Vull dir... Per nosaltres aquests microdocumentals, si poguéssim explicar... tot el que hem sentit aquí per nosaltres encara guanyen més poder perquè evidentment la imatge al final no pot traspassar la realitat, no? I bueno, veurem en què es converteix.
Tenim ganes d'explicar-ho, mm-hmm. Però no sabem en què es convertirà encara. No ho sabem.
Ho explicareu i també us esperem aquí, als estudis, quan torneu, per tornar-li a parlar, perquè ens expliqueu encara més a fons el projecte i també les vostres sensacions, que ara apuntàveu, rumalavida.com, perquè ho vulgui veure. Sergi, Anna i Alba, gràcies. No sé si us agradaria tancar amb alguna última reflexió, si ens hem deixat algun detall a dir, tot i que això, que us emplaço a que és el primer capítol que fem... de Rum a la vida a la ràdio, perquè bé, és el segon, que ja en vau fer un abans de marxar. En tornarem a parlar.
Mira, acabem amb una frase que sempre portem aquí dins, ja, i és com també el nostre lema, i és que el desig d'aprendre és innat i ha de ser el principi bàsic. Per nosaltres aquest ha sigut també un dels lemes que hem viscut aquí, i acabem aquesta frase que bueno, la portarem com a nostra també a Llatinoamèrica sempre.
Sí.
Sergi, Anna, Alba, gràcies. I felicitats per aquest projecte, per l'atreviment i per aquesta energia, per aquest rumb a la vida. Gràcies, que tingueu molta sort, us esperem.
Gràcies a vosaltres, Gerard, a tu, que vagi bé.
Ens trobem
al
desembre. Adéu.
A la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu.
Magnífics aquests minuts que avui ens han regalat el Sergi, l'Anna i l'Alba des de Mèxic. Gràcies novament a tots ells. I nosaltres tanquem aquí la Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, a la Conca de Barberà. Tornarem demà a la mateixa hora a les 11 del matí amb totes les notícies de la jornada, també les entrevistes, i demà dimecres amb un nou capítol del Costat de Casa amb l'historiador de l'art Damià Amorós. I tornem d'aquí uns instants. Comença la remissió de l'Ajuntament a casa amb Òscar Palau, l'entrevista al cap de l'oposició i el debat entre els grups polítics al consistori de l'Espluga de Francolí. Que passeu un molt bon dimarts, sí, 13, dimarts 13, que sigui molt bo, i ens retrobem dimecres, aquí, demà, a l'Espluga FM Ràdio. Gràcies i que passeu una molt bona tarda.
Més a prop teu, amb totes les notícies i els protagonistes de cada jornada. Reportatges, entrevistes i tertúlies. Tot el que passa a la comarca ho trobaràs a La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.